10 i 9 minuts, fa uns mesos parlàvem amb el cònsol britànic aquí a Espanya, el Sant Cugatenc Christopher Doty, i ens deia que el Brexit ni ells mateixos, en aquest cas els polítics britànics, sabien ben bé què passaria. Ara sabem què ha passat. Aquesta setmana torna a haver-hi una jornada de treball al voltant d'aquesta, diguem-ne, una de les grans notícies de la política internacional, i volem aprofitar, ja que se'n parlarà aquí a Sant Cugat, per parlar-ne nosaltres. El primer que volem fer és mirar-ho des de la perspectiva de les empreses que estan establertes aquí a l'Estat i que volen comerciar amb el Regne Unit. Per això volem parlar avui amb el director general d'Absessor, formador i consultor especialista en comerç internacional, que serà aquest dijous aquí a Sant Cugat en una jornada tècnica de mailboxes, etc., a partir de 9:45 del matí a la Casa de Cultura. Ell és Albert García, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, hem d'estar... Ha sigut un daltabaix molt gran, diguem-ne.
Bueno, a veure, parlem de daltabaixos perquè una marxa com la que està suposant del Regne Unit de la Unió Europea, pues, no és una cosa que coneguéssim amb anterioritat a cap nivell, amb la qual cosa, bueno, són canvis, diria que tot evoluciona, no?
I com estan les empreses?
Bueno, les empreses mig preocupades perquè, clar, hi ha negoci. Vull dir, el fet que hi hagi un negoci amb el Regne Unit i aquests canvis de que fins ara doncs, teníem una llibertat, fins ara, i que continuen tenint, fins al dia 31 de desembre no hi ha cap canvi previst, és més un període de transició, en el que, bueno, poden passar moltes coses. Vull dir, tal com deia el cònsol britànic, vull dir, sempre pot existir algun canvi, que, clar, no podem preveure de cap de les maneres.
Perquè ara mateix la relació comercial entre l'Estat i el Regne Unit és, diguem-ne, de prioritària? Estaria entre els països amb qui més relació econòmica es té?
Bueno, a veure, depèn de les àrees, depèn del tipus d'empresa i el producte, pues, a veure, hi ha una comunicació directa, igual que hi ha amb la resta de països de la comunitat i amb tercers països. No podem definir exactament que sigui l'únic lloc on tenim que anar a fer negoci, però sí que, evidentment, la proximitat pues, dona una possibilitat de negoci important.
I a partir d'ara, quin ha de ser, doncs?
Bueno, quan es ratifiqui la definitiva sortida i si s'arriba a un acord, com suposem que hi haurà, aquest acord és el que marca les directrius d'ús. Com deia, fins al 31 de desembre d'aquest any l'activitat és exactament igual que la que veníem produint en tots els anys que hem estat partners dintre de la comunitat, i a partir del dia 1 de gener del 2021, pues, si hi ha un entente cordial, un tractat de lliure comerç, com es pressuposa que pot arribar a existir, pues, les pautes estan marcades. Sobre aquestes pautes pues, es treballaria en un nivell zero, i en parlaríem evidentment, nivell zero de l'arancelari. Fora del nivell zero de l'arancelari ens podem trobar pues, els impostos que fins ara pues, no has treballat d'una forma directa al sistema fiscal comunitari. A partir d'aquí, si no hi ha aquest acord, pues, en principi també hi ha una pauta, i la pauta seria actuacions de tercer país. I dintre d'aquestes actuacions pues, sempre tindrem en compte, tant sigui una com l'altra, a l'origen de les mercaderies, que serà una de les coses importants a considerar, hi hagi tractat o no hi hagi tractat. Perquè sempre és un dels pilars de tots els moviments entre els països.
I hi ha algun tipus hi ha algun país similar al Regne Unit? És a dir, imaginem, deia abans que el més normal és que hi hagi un tractat de lliure comerç, però que es produís un cas, al final, que no s'arribés a un acord. Hi ha algun país que pugui ser homologable amb qui ara mateix l'Estat tingui una relació comercial similar al Regne Unit, del mateix tipus?
Podríem dir que en el cas que no s'arribi cap acord seria un tercer país, amb el qual sí que n'hi ha molts tipus i molt similars, qualsevol país que no tingui un tractat amb la Unió Europea, doncs l'actuació seria la mateixa amb el Regne Unit. Fora d'això, si s'arriba a un acord, doncs ens podríem trobar un tractat de lliure comerç, que seria doncs, similar a el que pot existir, que ja han expressat aquesta voluntat de que sigui algo similar amb Canadà, amb el Japó, amb països que tenen tractat directe amb la Unió Europea, i aquests dos últims són dels més propers.
Em referia més que res a qui, a algun qui es tingui la intensitat de comerç amb qui es té, que es té ara mateix amb el Regne Unit, com a tercer país, diguem.
Intensitat de comerç? Bueno, a veure, per intensitat de comerç podríem pensar en Suïssa. Realment està rodejada de Unió Europea. Si volem equiparar-ho, podríem dir que Suïssa seria un bon representant.
I quina ha de ser, per tant, l'actitud ara mateix de les empreses cap, a, cap al comerç amb, amb el Regne Unit?
Bueno, en aquests moments l'actitud doncs, no ha de variar de la que venien portant fins ara. El que hem de sí, tenir en consideració doncs, que com hi ha una nova inici i una nova fórmula que s'haurà de tenir en compte, i sobretot parlem de la fiscalitat, o sigui, aquests impostos que creixen, doncs, mirar-se si les seves contractacions contemplen liquidacions o que fins ara, per dir-ho d'alguna manera, la Unió Europea, clar, treballàvem amb un sistema tributari amb el que es compensava a la part impositiva, al ser un tractat de lliure comerç o un tercer país, doncs, evidentment aquests impostos no tindran el mateix camí i s'hauran de tenir en consideració, sense oblidar que són impostos, i els impostos per a l'afectat, aquell que té que pagar la deuta, doncs és compensat, és una compensació i seran zero, suportat o repercutido, no anirà més lluny.
Doncs Albert García, en qualsevol cas, aquest dijous i aquesta jornada tècnica de les mostres comercials i la seva implicació duanera a efectes del Brexit, organitza com dèiem el Boxes ETC, la Casa de Cultura. Qui vulgui també es pot suposo que s'hi podrà inscriure si hi ha empreses interessades. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I ara fem el viatge a la inversa. Hem parlat des d'aquí, ara volem parlar amb algú que té molta relació familiar amb Sant Cugat també, i que el que està fent, ell viu o treballa a Londres, en aquest cas, és Ignacio Corbera, que és soci responsable de l'oficina de Garrigues Walker, del bufet Garrigues Walker a Londres. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bé. Des de l'altra perspectiva, ara dèiem des de què han de fer les empreses que vulguin comerciar amb el Regne Unit, des del punt de vista també més personal, com s'ha viscut els catalans que viviu a Londres o que treballeu directament al Regne Unit? Com s'han viscut aquests mesos?
Home, he de dir que el 2019 ha estat un any molt complicat, és un any amb molta incertesa, molt guirigall polític, i les eleccions de final de fi d'any ens han ajudat a clarificar les coses, no? Jo crec que la City és bàsicament Remainer, però la gent estava molt cansada, ja no podia més. I ara estem vivint un moment, com deia l'Albert, una miqueta d'incertesa, perquè ja estem fora. Garrigues, per exemple, ha esdevingut el despatx més gran de la Unió Europea. Abans no era. Abans era d'Europa, menys Anglaterra. Ara ja som de tota la Unió Europea. Per tant, te'n comences a mentalitzar que estàs fora, que ja estàs a la Unió Europea, però res ha canviat. Vull dir, tot és igual, a l'aeroport tot és igual, els de mercaderia són iguals, vull dir, quan van de vacances tot és igual. Per tant, no ha canviat res i tot començarà el dia 30 de desembre. I aquest any és un any molt curt, hi ha moltes coses a decidir, i jo no sé com acabarem, perquè veig que les posicions negociadores de la Unió Europea i del Regne Unit estan molt distants. Ja veurem.
Parlava abans de la City, que és com un univers a part dins de Londres i dins del mateix Regne Unit. Hi ha inquietud?
Jo diria que no, és el tema. Vull dir, la gent, després de molta tensió del 2019, està relaxada i confia que en tot cas, abans de fi d'any, es arribarà a un acord de mínims, un acord que reguli una sèrie d'activitats o de sectors, com pot ser l'automòbil, el farma, els químics, que són crucials per l'economia britànica. En relació als serveis, jo crec que la gent ja fa temps que la City s'està preparant, estic parlant de tot el tema dels bancs i les companyies assegurances que han obert filials al continent i ja estaven bastant preparades, ja han mogut equips a Dublín o a Luxemburg o altres o a Frankfurt, i en relació a gent com nosaltres, els advocats, tenim una via, que és la via que utilitzen els advocats americans per treballar a la City. Per tant, no és un problema. Vull dir, jo crec que hi ha preocupació, però aquest any es viu com amb una certa relaxació o manca d'atenció després d'un any bastant tens a l'any passat, no?
Al final, tant, que es diu...
Ara és un moment, vull dir, avui fa sol, vull dir, la gent viu el seu dia a dia com si després anés a passar a la fi d'any, no? Mm.
Els negocis diuen que volen estabilitat, potser ho necessiten, sigui quin sigui el resultat, volen un resultat, no?
Sí, jo crec que la gent, inclús jo mateix, vull dir, la gent estava cansada de la incertesa i al final... Ara el problema és que la gent va lluitar molt per aquest període. Primer acord, que no és res, i el segon acord, que és el més important, que és l'acord de comerç, és el que està massa lluny, està molt lluny, no sé què passarà. Però la gent, el que el govern és conscient de totes les coses que s'han de fer. Nosaltres, per exemple, el tema de... Nosaltres traslladem gent de l'Estat fins aquí, molt sovint, un any, 6 mesos, 2 anys, i clar, ara, per exemple, hi ha temes de seguretat social, no per tant de salut, però temes de pensions, que no està clar. Vull dir, què passarà amb els anys que aquesta gent treballa aquí? Podran cotitzar? Hauran de cotitzar a Espanya? Hauran de cotitzar aquí? Vull dir, hi ha moltes coses. El permís de treball, vull dir, que tindrem que... si volem una persona que tingui un nivell de renda que no arribi al nivell de renda que estableix, què podrem fer, no? Hi ha molts dubtes i la gent no té resposta perquè no hi ha una resposta. Mm. Estic molt que sempre.
En aquest sentit...
Però la gent...
Sí. En aquest sentit, parlàvem ara d'advocats de la City, que segurament les persones, dèiem, amb rendes més altes no tindran inconvenients, perquè és una dels eixos d'aquest Brexit, ha sigut precisament el controlar quina mena d'immigració arriba, no? Però suposo que les persones que treballen en feines més mundanes deuen estar força més... Els espanyols, almenys, que treballen en feines més mundanes deuen estar força més preocupats.
Home, jo crec que els anglesos... Els anglesos que han votat, els britànics que han votat per el Brexit no s'han adonat que la roda de l'economia britànica començava amb un xicot que venia de Catalunya, de València, començava a apretar manger i després, quan tenia un anglès més acceptable, començava a treballar la seva feina, fos recursos humans, fos... tenien feines diferents, però aquesta primera fase de començar a apretar manger o a IT i després anar avançant era una cadena que funcionava molt bé, i aquesta cadena es trencarà ara, perquè ara ja no hi haurà gent que podrà venir a treballar per menys de 30.000 lliures i començar a treballar i a compartir pis i després fer una vida, no? I això és el que és una pena, perquè funcionava molt bé i és el que començarem a no veure, no? La cadena aquesta. I no sé realment com es podrà substituir aquesta cadena, perquè funcionava molt bé. Mm. Però era una terra d'oportunitats i la gent té la seva... Vull dir, estava un període aquí, potser tornava a casa, però era una mena de creixement professional que ara no es podrà fer ja.
I des del punt de vista social, també vist des de fora, a vegades quan un ha crescut en un altre país per molts anys que hi porti, veu les coses d'un altre sentit. Com ho ha vist tot plegat? Quina sensació li ha quedat al voltant de la societat britànica? Realment està tan polaritzada?
Està molt polaritzada i jo... Realment no entenc, o sigui, jo vaig arribar aquí el 2011, quan nosaltres estàvem patint molt a Catalunya i a Espanya, i aquí semblava que era meravellós. I crec que no, s'han crescut el seu benestar i no són conscients de tot el seu suport que la Unió Europea li donava per tot aquest benestar. No? I és una pena, perquè encara no s'han adonat el que significarà perdre els privilegis que tenien a la Unió Europea. Jo crec que la gent encara no és... Però la gent està superpolaritzada. Vull dir, hi ha gent que va plorar el dia del referèndum, hi ha gent que no va poder anar a treballar, hi ha gent que està molt, molt afectada per la sortida de la Unió Europea, perquè són gent que han nascut a la Unió Europea. Van néixer, o sigui, al 73 o tot just abans del 73, no? Que no han vist un altre món que la Unió Europea. Mm.
I sovint s'ha parlat també d'aquest referèndum que de fet, almenys des de com es va explicar des d'aquí, des dels mitjans de comunicació aquí a Catalunya i a l'Estat, que la sensació era que no guanyaria de cap manera el Brexit, i en canvi ens vam llevar el dia següent i resultava que havien votat, que el Regne Unit havia votat marxar de la Unió Europea. Pot ser que potser d'alguna manera no se sabés analitzar què estava passant de veritat a la societat britànica?
Que la gent no està preparada. Vull dir, hi ha gent que va votar perquè no era la gent d'altre color, hi ha gent que va votar perquè no podia, no sembla democràtic perquè no hi ha eleccions europees, però sí hi ha eleccions europees. I jo crec que va ser una mena de la gent no està preparada per aquest referèndum i la gent va votar per motius molt diferents. Com el triomf del Boris Johnson. El Boris Johnson no ha guanyat per el tema del Brexit. El Boris Johnson ha guanyat en certes ocasions per un tema del Brexit, però sobretot a la City la gent va votar contra Corbyn. Corbyn no era inelegible, vull dir, era una cosa i jo crec que el Boris hauria de saber que no tothom recolza les polítiques, però clar, li han donat una majoria extraordinària. Però va ser la tormenta perfecta, perquè clar, un cosa com Corbyn, que la classe mitjana anglesa no pot comprendre tota aquesta nacionalització, vull dir, tot això no encaixa, i amb el tema del Brexit va ser un còctel molt perillós i per això ha guanyat. Però jo crec que encara la gent no... O sigui, està dividida la societat. El que passa és que l'anglès és molt... El britànic és molt... O l'anglès, diria, perquè recorda que el Brexit és un tema més anglès que el britànic, no? Tots els anglesos que han votat majoritàriament, els galesos, una miqueta menys, els irlandesos i els escocesos han votat en contra. Per tant, jo crec que els anglesos no són conscients de tot el que té endavant, eh?
D'alguna manera, també, aquestes eleccions que han reforçat Johnson, si els laboristes haguessin presentat algun candidat que els negocis haguessin vist amb millors ulls, probablement no hagués sigut una victòria així, oi?
Sí, és que ja crec que l'Ed Miliband ja fa uns anys va cometre el mateix error i el Corbyn ha continuat. És pensar que amb una política d'esquerra radical es pot guanyar en un país com el Regne Unit, que és un país conservador, tradicional, etc. Inclús un candidat no agrada a molta gent, inclús a molts conservadors que estan molt, molt, molt enfadats pel tema del Brexit, que estan molt enfadats amb el Boris, que no els agrada el Boris, que el troben que és un traïdor, van votar pel Boris. Molta gent que no és d'origen anglès també va votar pel Boris, perquè la gent al final va pensar en la butxaca, no? Més que en el cor. I el problema és que aquest home té ara la clau per fer el que vulgui, no? I estava llegint avui notícies de que vol canviar el país, no? Va ser un Churchill.
Mm-hmm. Doncs bé, Ignacio, Sí, sí, endavant.
No, és un tio perillós.
Doncs moltes gràcies, senyor Corbera, per atendre'ns per telèfon des d'aquí, des de Sant Cugat, i que vagi molt bé. Esperem que hi hagi més certeses en el futur al Brexit.
Perfecte, molt bé, bon dia, eh? Adéu-siau.
Nosaltres anem a publicitat, tornem de seguida amb el Lluís Cabal, que ja el tenim aquí preparat per la seva secció de música clàssica. Fins ara.